cariole.
Benvinguts al Freaky Time! Un dilluns més tornem a estar aquí al Freaky Time per parlar-vos de manga i anime, com sempre molt ben acompanyada amb en Dani. Benvingut, Dani.
Molt bones.
Avui volem parlar-vos d'una cosa de que ja us en havíem parlat la temporada passada, però és un manga i un anime que ens agradava moltíssim. Podríem dir que és dels nostres preferits. Es tractaria de Verse, que avui volem aprofundir una miqueta més, però abans d'aprofundir una miqueta més jo volia entrar una mica amb el tema de personatges i parlar una mica de doncs, quins ens agraden, quins no, i una mica per què i les relacions que tenen. Sé que tenim notícies al respecte de Verse, no, Dani?
Sí, n'hi ha diverses. S'ha anunciat una remasterització de la sèrie antiga del 97, que ara mateix està disponible a Netflix, per exemple, i ara es farà una remasterització. De moment no se sap quan sortirà. Llavors també hi ha un estudi que es diu Studio Eclipse, que és un estudi fan, que han fet alguna coseta amb animació. De moment no han fet cap sèrie llarga, però que van anunciar que començaven un projecte juntament amb altres professionals del sector amb els quals ja s'han posat en contacte, per tirar endavant un nou projecte de Berserk amb animació, basat en una de les etapes de Berserk que encara no s'ha fet.
Clar, o sigui, seria com una continuació del que hem pogut veure ja a l'anime pel que fa a Berserk, perquè Berserk en principi tenim l'edat dorada i l'eclipse, però després bueno, sí que tenim un trosset més en anime, en aquell
sí,
anime que no et va agradar i...
Sí, es va fer una sèrie el 2016, però d'aquestes molt en 3D, bé, no va agradar gaire, l'animació no estava gaire bé, bueno, una mica oblidable. I després tenim els tres oves que sí que van fer, però que tornava a adaptar un altre cop
fins a l'eclipse, i llavors estaria bé doncs poder veure amb anime amb una qualitat que la continuació o algun altre arc, no?
Sí. Després tenim dos novetats respecte al manga, i una és que ja ha sortit al Japó el número 42 de recopilatori de Berserk, que és el primer tomo d'on ja no tenim en Kentaro Miura, el creador, ja que va morir, i l'últim va ser el 41, que aquí a Espanya ja ens va sortir amb diverses edicions, unes
especials... Fa cosa d'un any, no?, més o menys.
Sí. I s'ha anunciat que cap a finals d'any ens arribarà aquest tomo recopilat, el número 42, aquí a Espanya.
Doncs ganes també de llegir-lo, de poder seguir, de veure com tira la història, perquè jo tinc ganes de que finalitzi. Jo sé que potser encara ens queda, no sé, amb aquest 42 potser podem intuir una miqueta si ens queda molt o ens queda poc per aquest final, o tu què creus?
Bé, es va dir que ja començaven l'últim arc de la sèrie de Berserk en versió manga, ja ha començat amb el que està passant ara. Veurem el que s'allargarà. Sí que hem vist que, clar, la regularitat de Berserk tarda molt a sortir un sol capítol, i clar, jo crec que encara en tenim per bastant de temps per poder veure el final, tot i que no sigui gaire llarg, com que cada capítol tarda molt a sortir, a produir-se, tot i ser l'últim arc encara tardarem a veure el final.
També tarda molt, suposo, perquè pel nivell de detall en el dibuix, no? que com que és una obra mestra, és normal que tardi tant a sortir, no? No sé si és la hipòtesi adequada.
Bé, una mica sí, també una mica complicat el ja no ser-hi
l'autor
i dibuixant, ja que tenia un estil molt peculiar, i suposo que és una mica complicat fer el mateix que feia ell en el seu moment, tot i que ho fan juntament amb el mateix estudi amb el que treballava ell, que era Studio Gaga, i el seu millor amic, que és el que s'encarrega d'aquesta adaptació, que és en Koji Moro, que és el que porta el projecte i tira endavant per continuar amb Berserk.
Doncs amb ganes de seguir llegint i veure aquest anime que tu comentaves, aquesta possibilitat de veure alguna cosa nova amb animació de qualitat, algun altre art dels que no haguem pogut haver vist animats, no? Estaria molt bé. Si et sembla, Dani, anem a fer una mica de recordatori, no? Encara tens més coses per explicar-me.
Sí, encara falta una altra cosa també amb el que seria el manga, ja que durant el Saló del Manga, crec que això, no sé si ho vam dir, va ser una de les notícies que van sortir per part de Panini, ja que sempre se li pregunta, hi ha una edició especial de Berserk, que precisament Panini té els drets de Berserk a Itàlia, igual que aquí ara, i té una versió deluxe amb un format molt més gran, estil còmic europeu o americà,
vols dir,
tapadura...
de mida d'altura,
sí, no seria la mida normal d'un manga, que són més petitets i això. I a Itàlia, ja des de fa uns anys, tenen aquesta edició especial, que és l'edició deluxe, amb tapadura, en format més gran, com dic, en format estil còmic europeu o americà, i que aquí a Espanya, de moment, encara no tenim. Però durant el Saló del Manga se li va preguntar, i tot i que no van donar data oficial, sí que van dir que tenien planejat treure-la, però que no seria durant aquest any 2024, o sigui que haurem d'esperar encara, suposadament almenys fins al 2025, perquè puguem tindre disponible aquí a Espanya l'edició Berserk Deluxe.
Potser que aquest any 2024 tinguem la data, no? Potser serà la notícia d'aquest any al respecte d'aquesta edició Deluxe, no? Que ens comuniquin des de Panini, doncs mira, que sortirà a tal mes del 25 o a principis del 26, no sé, estaria bé tenir aquesta informació al llarg d'aquest 2024, no?
Sí, en principi ara aviat també per part de l'estudi Eclipse, amb aquest nou anime ja van anunciar a principis d'any que aviat tindrien preparat un tràiler d'aquesta nova animació de Berserk.
Per tant, molt bones notícies al respecte d'aquesta història de Kentaro Miura de Berserk, que jo volia recordar una miqueta per qui no ens escoltés la temporada passada o que no sentís a parlar de Berserk o no conegui Berserk. És un seinen, per tant és una història bastant adulta, que a més té personatges, doncs, que tenen traumes i personatges que ho passen molt malament, hi ha moments, doncs, molt durs. Jo volia desgranar una miqueta els personatges, no? El protagonista, que és el Gatsu, no? o en teoria hauríem de dir Guts, perquè s'escriu G-U-T-S.
Sí, el nom original és Guts, però clar, la pronunciació en japonès és Gatsu. Sí, és,
més o menys.
Aquí es va traduir per Gatsu, per la pronunciació en japonès.
Això és una mica el que passa amb Luffy i Ruffy.
Exacte.
Una mica.
Sí,
una cosa
que aquí
semblant.
A vegades s'ha traduït per Ruffy, tot i que s'escriu amb L, Luffy, però clar, la pronunciació de la L és una espècie de R.
Ruffy.
Sí. I clar, a vegades pues, porta aquestes traduccions.
I tenim el Gatsu, no? Un personatge, potser podríem dir que és el personatge més torturat de la història com el protagonista o no?
Mira, s'han fet diverses llistes, últimament n'he vist alguna, i el solen posar com a primer.
Com a primer de personatge més torturat de
Berserk? Sí, passa pitjor o durant tota la seva vida, sí.
Sí, podria...
A més durant la seva infància, segurament.
Sí, té una infància molt dura, per tant, doncs ja us podeu esperar que el començament d'aquesta història, doncs, és complicat i us pot remoure bastant les tripes, quan ho llegiu. Després, potser passaríem a la Kiasuke. Serien com els tres personatges més importants, no sé si estaràs d'acord, serien Gatsu, Kiasuke i Griffith.
Sí, perquè serien els que tenen més continuïtat, ja que alguns dels altres
els perdem pel
no
camí.
Acaben gaire bé, exacte, els perdem pel camí.
No direm a ningú qui mor i qui no, per si algú vol llegir. Però bueno, sí, teníem la Trinitat, no? Aquesta Trinitat, que serien Gatsu, Kiasuke i Griffith. No sé si la Kiasuke ho passa pitjor que el Griffith, és que és complicat, eh? A nivell de torturats?
Bé, tothom té els seus traumes i les seves èpoques fosques. Bé, qui més, qui menys, clar, cadascú té els seus problemes, igual que la vida real, no? I que per cadascú els seus són els pitjors, no?
Sí, després, o sigui, podríem dir que Gatsu és el protagonista, no us espereu un protagonista molt lluminós i que busca la justícia i el bé, que això no és, que és una mica no habitual en un shonen, però com no és un shonen, doncs no tenim això, és un personatge, com hem dit, molt torturat, i la Kiasuke, doncs, seria el personatge femení, podríem dir coprotagonista, o...
Sí.
O O si més no, podríem dir que ell és com el detonant una mica de la història, de la relació entre Gatsu i Griffith, no? També, que és qui fa moure una mica la història. Sense ella, potser aquest engranatge no giraria. No sé tu què opines.
Bé, en part sí, però el Griffith també és una mica, diria una mica part, perquè també des del principi es deixava molt clar que ell buscava un somni i arrel de poder complir aquest somni és capaç de fer qualsevol cosa.
Independent de si ha de trepitjar algú o deixar algú endarrere, no?
Clar, no sé fins a quin punt també ens podem ficar amb la història i explicar coses per no...
Exacte, no volem, sí, exacte, no volem aixafar l'experiència a ningú, perquè és un manga que ens agrada molt a nosaltres, a Berserk. Us recomanem que feu la lectura i que si podeu doncs mireu aquest anime doncs, més antic, no? O aquests ovas, si voleu veure la part més moderna, que més a més seria equivalent. I no volíem entrar massa, no? Però jo crec que és una relació d'amistat entre els tres, no? I passen doncs coses que fa doncs que hi hagi com un grup que està en un costat i un altre grup que està en un altre costat dintre dels tres, no? I potser podríem dir que la Kieska està una mica entre mig, no?
Sí.
Per no explicar massa cosa, eh?
Sí, clar, és que és complicat mirar-ho d'explicar sense fer spoilers, però sí, bàsicament seria això, serien els dos contrapunts, en Griffith i en Gatsu, i la Kieska està entremig dels dos, de moment fins a cert punt de la història.
Exacte, doncs jo animo a la gent que ho llegeixi. No sé tu, amb quin personatge et quedaries d'aquests tres, que són potser... N'hi ha més de personatges, el que passa que, com us comentava en Dani, doncs no estan del principi al final, no hi són sempre. Dels que no hi són sempre, amb quin et quedes tu? Ja que sé que no els hem mencionat, però...
Clar, depèn.
És que és complicat,
Hi ha diverses èpoques, hi ha una, diguéssim, que la història comença en un punt i després s'explica el passat, i aquesta etapa del passat, que és l'anomenada Edat Dorada, que és la que més adaptacions ha tingut, no? Que és on teníem la sèrie aquesta del 97 que hem dit, o els tres ovas que es van fer... és una de les parts, llavors hi ha tota la resta, diguéssim, que continua després d'aquest punt d'inflexió que hi ha al final d'aquesta etapa de l'Edat Dorada, i llavors tindríem doncs l'animació del 2016 i el manga en si, no? Hi ha diversos personatges que,
ara està dubtant, en Dani?
No.
Estimats oients, la cara de ostres, ara no sé quin personatge mencionar.
Hi ha tot un grup hi ha un parell de personatges durant l'etapa de l'Edat Dorada que m'agraden molt, que eren en Pippin i en Judó, per exemple, dos dels integrants de la quadrilla del Halcón, que m'agradaven molt. El personatge de Zod també m'agrada molt, que aquest sí que continua tant a les dues etapes. Skullman també m'agrada moltíssim.
El que passa és que la gran cosa, la gran qualitat d'aquesta història precisament és que no podem catalogar els personatges de bons o de dolents, no? Perquè no tots són blancs o negres, n'hi ha de més bons i n'hi ha de més dolents, evidentment, no? Però no està tan clar, no? Com en altres històries o en altres mangas. No tots són...
Sí, tot depèn del punt de vista.
Exacte, perquè tu has
parlat
del costat
on te'n lluitin, en aquest cas.
Exacte, doncs clar, hi ha que dius, ostres, t'agraden els bons? No, aquí no podem dir m'agraden els personatges bons. Jo, veus, tu has parlat dels personatges que t'agraden de l'Edat Dorada, jo m'aniria cap a altres més endavant. Jo ja saps que tinc predilecció per la Xerique, doncs, que és una bruixeta. No explico gaire res més perquè seria molt spoiler, però jo dels personatges així que no són recurrents em quedaria amb la Xerique, perquè de l'Edat Dorada em quedaria evidentment amb la Kieska, que és dels principals.
Sí, però clar, tu has dit dels que no fossin principals.
Per això,
sí,
per això.
Estàs fent trampes.
No, però per això, que jo trio la Xerique perquè no puc triar...
No, d'aquesta segona etapa del grup que va amb en Gatsu, si m'agraden en Serpico, la Farnés, l'Isidro, la Xerique, tot el grup que fa després m'agrada molt com l'acompanyen, no? I el grup que formen.
Sí, és interessant també aquest nou grup. Ja ho ireu descobrint si, els, si ho aneu llegint. Nosaltres només ens queda... Bueno, hem volgut aprofundir una miqueta a mencionar-vos personatges perquè us sonin, perquè si feu aquesta vostra lectura de Berserk, és, una bona man- és un bon moment per començar a fer Berserk. Teniu els tomos triples en català. Teniu
dobles.
Dobles, perdó, perquè he dit triples. Ah, els triples són els de One Piece, és veritat. Els tomos dobles de, en català, els teniu en castellà també, que estan més avançats. També doncs, hi ha l'edició normal, no? L'edició individual, no? Podríem dir. I si, si us voleu esperar doncs, a que surti aquesta deluxe, doncs us haureu d'esperar una miqueta perquè...
Com a mínim un any.
Exacte, com a mínim, que podrien ser dos, eh? Ja, ja ho veurem. I si voleu veure la d'anime, doncs teniu aquestes possibilitats. El que passa que no... tindreu tota la història. Jo crec que començar per l'anime i després a posar-se amb el manga és una molt bona idea, perquè així et llegeixes el manga com amb més background, amb més coneixement i el disfrutes una mica més. No sé, jo ho vaig fer així i ho vaig agrair perquè no anava tan perduda amb el manga, diguéssim, quan el vaig
començar. Sí, ho pots fer així, vull dir, també el veure moviment canvia la manera d'entrar a l'obra. També està bé.
Doncs si l'heu llegit, si la voleu llegir o si l'esteu començant a llegir, ens voleu comentar coses, voleu que parlem d'alguna cosa en concret de Berserk, som, bueno, sobretot en Dani és molt fan, jo també l'he llegit i he vist els animes que hi ha, comenteu-nos-ho a través de les xarxes socials, a través de l'Instagram de Ràdio Vilafant, @radiovilafant, o a través de qualsevol de les nostres xarxes. Tu no estàs tan actiu a xarxes, jo a l'Instagram soc Mercè16 o al Twitter soc Merc Mainé, i tu si vols dir el teu Instagram però no contestaràs, no?
No, perquè ara mateix no el sé tampoc.
Dani Garrido Parra, si el busqueu per Dani Garrido Parra a l'Instagram, l'Instagram el
no
trobareu
servir,
i el Twitter és @dgatsu67, no? És... Bé, ja el trobareu.
Sí.
Nosaltres ho deixem aquí, dilluns que ve més manga, més anime, més propostes, i si vosaltres ens voleu comentar estarem encantadíssims de fer el programa del que ens proposeu. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.
Sayonara, fins la propera!